4 minuts. Les notícies tornen a les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Diuen que la por és un mecanisme de defensa ancestral, que el cervell detecta perills i activa mecanismes com fugir, lluitar o quedar paralitzat. També hi ha pors que provenen de traumes i pors que anticipen amenaces futures que projectam. La por és un gran recurs en el cinema i en la literatura perquè connecta amb una de les emocions humanes més bàsiques. Hi ha religions que apel·len a la por. De la por se n'aprofita qui exerceix el poder de forma tirànica, però també democràtica. És una eina de control i de manipulació i també de supervivència. I a tu, que te ve el cap primer de tot, si te dic por? Vos faria por trobar-vos al davant d'un extraterrestre? Que vos faria més por? La seva reacció? No entendre'l? Que vos pugui fer mal? Que cridi els seus col·legues a invadir el país? La nit de Halloween del 30 d'octubre de 1938, la cadena d'emissores de ràdio nord-americana CBS emetia un capítol de la sèrie dramàtica The Mercury Theater on the Air, dirigida i narrada per l'actor i futur director de cinema Orson Welles. Però, com ja sabeu, se'ls va anar de les mans. Presentar com un fals butlletí informatiu, comptava en directe una invasió alienígena. En realitat era una adaptació de la novel·la La guerra dels mons, de H.G. Wells. Però els oients confongueren ficció en realitat i la por es va estendre com una taca d'oli. Something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Another one, deia aquí el locutor, deia Orson Welles, un altre, perquè just abans havia dit, dames i cavallers, això és el més aterridor que he presenciat mai. Esperin, esperin un minut, que algú està sortint de la part superior buida, algú o alguna cosa. Puc veure el cap per aquest forat negre, dos discos lluminosos. Són ulls? Podria ser una cara? Pot ser.
Passarà. Tenc por del que pensaran. Tenc por de decepcionar. Tenc por i quedar-me tot sol.
Tenim por i això provoca que el cor ens bategui més aviat, que les mans ens suïn, que se'ns faci un nus a l'estómac o a la gola i de vegades fins i tot que queden com a paralitzats. Ai, quina emoció, aquesta de la por que ens acompanya des que naixem i que sovint intentem evitar. Perquè, com diuen les pel·lícules, tenir por és de covards. Toni Riera López del Amo, psicòleg, benvingut.
Hola, com anem? Per aquí molt bé.
Toni, no volem tenir por ni pors. L'evitam, aquesta por, però la necessitam?
Sí, és una... Diríem que és, forma part del paquet bàsic d'allò que ens fa humans, tenir por. És una emoció que té una funció... La seva funció principal és mantenir-nos en vida. Que ens indiqui possibles fonts de perill, possibles situacions que podrien suposar un risc per la nostra vida. I clar, i d'aquí pues, no només són situacions o objectes o animals concrets, sinó també pues, qüestions més abstractes que ens indica que podria ser tenir por de que passin coses que puguin pues, fer-nos en fora d'allò que és important per nosaltres.
Ara anirem desenvolupant, però quan el cervell detecta una amenaça, reacciona mil·lèsimes de segon, això és el que té el cervell, i perquè davant d'una mateixa por hi ha persones que surten corrents, altres que s'hi enfronten i d'altres literalment o pràcticament se queden paralitzades.
Fixa't que sempre fem al final referència al cervell. I el cervell aquí no és més, bueno, no és més, anava a dir, és director d'orquestra. No és més, però tampoc és massa més que la resta de músics. Abans, a la introducció comentaves, les mans, el cor, com suam, tot el cos s'activa. I no només és tot el cos de la persona, sinó tota la seva història. Quines situacions ha viscut, com ha reaccionat a elles, com ha après a manejar i a reconèixer aquestes sensacions de por. Això fa que, si bé pràcticament no, llevat que hi ha qualsevol problema de desenvolupament, tots naixem en la mateixa estructura, en el mateix sistema nerviós, en les petites diferències individuals. Les grans diferències de perquè una persona davant d'una situació cor o no arriba ni poder córrer perquè queda totalment congelada, depèn de les experiències viscudes, de com ha après a viure i a reaccionar.
Sí, sí. No sé si quan estudiau psicologia estudiau la por, hi ha un capítol o dos dedicats a la por, i si hi ha diferents tipus de pors.
Sí, mira, de fet, no sé si ara diré una barbaritat, ja me perdonaran la gent del gremi, que no som massa donats a perdonar-nos entre nosaltres, també, tot sigui dit. Però històricament podríem dir que la psicologia com a ciència que estudia el comportament se va adentrar dins de la psicoteràpia estudiant la por. Estudiant justament la resposta, com agafàvem, com adquirim una fòbia, que és una por irracional, que ja la gent que té por de volar, per exemple, una fòbia, ja li poden venir en cançonetes de que és més segur, perquè aquestes persones no passaran de cançonetes. I de va venir per aquí per estudiar com començaven les pors i com després les podien tractar. I d'aquí van començar a generalitzar i el tractament de la centrada de la psicologia a dins d'aquest món, dels tractaments, va començar justament en la por.
Que bo. Sí, aquesta emoció tan potent, i abans parlaves dels animals, no? A l'època de les cavernes tenien por que mos menjàs un lleó, per posar un animal així random. Avui en dia també mos passa que mos posam molt nerviosos, fins i tot podem patir algun atac de pànic per allò de que diran, no? Per por, per exemple, a fracassar. Per por, per exemple, a parlar en públic, que també paralitza, no? El nostre cervell distingeix entre una amenaça, entre cometes, real, perquè ses dents del lleó són molt reals, i una, podríem dir, i també li pos cometes, imaginària.
No ho du massa bé. El cervell, quan s'imagina o quan percep alguna cosa, de vegades no ho du massa bé diferenciar realitat de la seva pròpia creació, d'allò que s'ha... És molt fàcil, si tu te diuen alguna cosa, és molt fàcil que digues, això m'ho dius tu. Però quan és el teu capet, quan és la teva ment, que s'ho pensa, que s'imagina un futur terrorífic, un escenari que podria ser perillós, de vegades reacciona igual. A més, fas aquesta referència quan vivíem a les cavernes. Som el mateix animaló. Som el mateix animalet. La diferència és la societat que han creat. En el moment que la societat no és, el lleó me'l menjarà. Exactament sí, sí. Igual. I reaccionant, tenim el mateix sistema nerviós, tenim les mateixes reaccions, que sí, s'activen amb altres tipus de situacions i activen tota la seva potència. Te posen en marxa les mateixes hormones, els mateixos neurotransmissors, totes les reaccions que s'activarien davant d'una amenaça que ara li diríem real. Bueno, sí. Reals. Sí, en funció del context cultural i econòmic on podem viure.
Sí, sí, per això he posat ses cometes. No sé si una manera d'enfrontar-se a la por és racionalitzar-la.
Fins a un punt. Racionalitzar-la de vegades fa que te facis en fora. La por, la millor manera de regular-la és aprendre a experimentar-la, com totes les emocions. Podríem dir que allò primer que hem de fer és verificar fets. Verificar fets vol dir, jo tinc una emoció que és intensa, que és desagradable, vale, de bombe. Totes les emocions, tot té una causa, les emocions també. Quina és la causa d'aquesta emoció que jo estic experimentant en aquest moment? La meva emoció m'està indicant un perill real? Soluciona problemes. T'has de protegir, has de tonturar de xerrat amb un abogat, perquè és perill, pot ser un tema social, o has de fer alguna cosa per solucionar aquest problema. Ara bé, si l'emoció s'està disparant d'ella mateixa, per exemple, perquè vull dir ella mateixa perquè jo m'ho estic imaginant, que té por de qüestions més abstractes, doncs aquí haurem de fer una regulació emocional. I aquí passa per aprendre, primer de tot, a experimentar aquesta por, a veure que no passa res, per contar una miqueta. Que moltes vegades fem coses per fugir de la por i quan aquesta no té sentit, no se basa en un fet, realment augmenta.
Sí, sí. I a vegades se torna, tu ara deies, augmenta, de vegades se torna també irracional, que és quan parlem de fòbies, no? Aquesta por que dius, ses aranyes, tenc fòbia a ses alçades, tenc fòbia a ses aranyes, tenc fòbia a quedar-me tot sol, tancat, de fora. Està passant que se torna irracional, aquesta por?
Sí, perquè supera moltíssim la possibilitat que és irracional quan és totalment impermeable, intents de racionalitzar, de llevar-li pes, i també quan no hi ha un perill real. Però justament és el que comentaves, en segons quins supòsits, les alçades, un animal perillós, pot ser un perill. De qualque manera ja estem, se considera evolutivament predisposats per tenir por, més por segons quines coses. Hi ha gent que té reaccions fòbiques, de vegades la fòbia també s'ajunta amb el fàstic, tenir oi, algo, també molt intens, però jo què sé, amb els botons de les camies. Uh-huh. Que això ja és molt més. Hi ha gent que segur que m'ho sentirà qualcú i dirà, ja m'ho passa, ho conec qualcú.
Sí, sí.
Què li passa? Pues no és tan comú perquè no hi ha botons verinosos pel món que mos puguin menjar, però aranyes sí. I estem preparats per aquest tipus de fòbies.
Quines són avui les nostres pors, tu que xerres amb molta gent al llarg de la setmana, Toni?
Uf, quines són les més comuns avui en dia? Jo suposo que la por de... Primer, què passarà a nivell social d'aquí en futur? Perquè estem vivint una època una miqueta d'incerteses de què podria passar en relació amb el clima, amb la societat, amb tot això que ens poden trobar. Hi ha moltes persones preocupades per aquest tema. També pos de si arribarem al final de mes. Pos de si podrem tenir o comprar un pis o tenir una família pròpia i com mos estructurarem. I com veiem, aquestes pors són pors que van a lo relacional. Com me podré relacionar jo amb els altres, que al final també se du a allò personal. Uh-huh. Podríem dir que la personalitat no només escapa de dins, també escapa de fora, cap a la relació amb els altres. Uh-huh. I són situacions que fan por. De qualque manera, estem més en contacte que mai amb la gent, però a la vegada estem perdent el contacte. Tenim molta superficialitat, és molt fàcil enviar un missatge, és molt fàcil lligar per aplicacions, però és molt difícil construir relacions. Uh-huh. I això fa que estiguem amb moltes pors en aquest sentit.
aquesta època, aquesta societat que ens ha tocat viure, no són les cavernes amb els llons, però també hi ha molts de perills i molt de condicionants en el nostre voltant. No sé si acceptar les pors, que dic acceptar, no resignar-se, si seria la primera passa per superar-les, si hi ha tècniques per identificar i superar les pors, Toni.
Allò primer, sí, la paraula és clau, acceptar. Acceptar què? Primer, acceptar els fets i la meva emoció. També és un fet. Jo he d'acceptar que l'estic experimentant. Quan l'he acceptada, puc donar la següent passa que he comentat abans, verificar els fets. I dir, com diuen els pobles, i tu de qui ets? I tu de on vens? Tu, què t'està causant? És una situació? Anem a descriure aquesta situació. Tot això, evidentment, quan és algo sobtat, quan jo m'estic trobant amb algo, que és una primera reacció que no tinc temps. No mos preocupem, això no és un problema psicològic, dur-mos un susto. No és un problema psicològic tenir una... que algú mos faci por un moment donat. Estic xerrant de pors que mos puguin afectar a sa vida, per exemple. Por, aquí ser tan freqüent que deim, té por, està tot sol, i per això no sap deixar una parella. Moltes de vegades no és por estar tot sol. Moltes de vegades és por a perdre, a fer mal, en aquesta dificultat que dèiem de construir relacions, i mos hem de plantejar, bueno, la meva emoció l'acceptar, després verificar els fets, com està aquesta relació? Me tenen en consideració? No me tenen en consideració? Volen que estigui totalment per aquesta persona? Hi ha un futur és a dir, quins són els fets? Que són allò segon que he d'acceptar, els fets. És bàsic. És a partir d'aquí, d'acceptar els fets i d'acceptar les meves emocions, que podré dur a terme les decisions més adequades per la regulació que comentàvem. La principal eina perquè la por pugui baixar, li deim exposició, que vol dir viure aquesta por i que arribi a baixar. És una alarma, la por és una alarma. Si no intentes fugir d'ella, al final la por se'n va. Se'n va, de veres. La gent pensava que el tractament psicològic de fer exposició era cruel. Era allò cruel i s'estimava més fer altre tipus de tècniques que no fessin tanta por, és a dir-ho. Però veiem que no són les eficaces. La por necessita reajustar-se. I la poden reajustar quan acceptant la nostra emoció, quan verificant de bon bé, i si veiem que no hi ha un perill real, si hi ha un perill real, cap psicòleg te dirà, fes exposició en aquell lleó famèlic que t'està mirant i ja...
I ja veurà.
Ja té ganes de menjar-te, no? O sigui, quina idea, no? Però sí, queda't una estoneta cada dia amb aquella por que tens de què pot passar. No intentis fugir, vull dir, deixa de fugir en l'alcohol, en les sèries tan freqüents, en les distraccions constants, les necessitarem. És interessant viure en distraccions, però no quan es fugi d'una emoció. No podem fugir de les nostres emocions, o no hauríem de fugir de les nostres emocions.
I això mos queda molt clar cada vegada que parlem amb Antoni Riera López de l'Amo, i així començàvem, aquesta por, aquestes pors que evitam, però que, entre cometes, també necessitam, que mos fan també evolucionar i desenvolupar-nos. Toni Riera López de l'Amo, com sempre, mil gràcies.
Moltes gràcies. Moltes.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Si no poden estar pendent de tu, una Maria Enganxa estarà pendent de tu.
I els nens, quan guaitaven, apareixia aquesta mà llargaruda o aquest ganxo i se'ls enduia.
Hi havia molts accidents de nens que caien a la cisterna.
Seria un personatge pràcticament que és just vorant-lo i ja mos provoca com un rebuig, no? com molt d'esglai.
Deien si les menjaven ni si les mataven. El concepte era que el nen desapareixia.
I així començava el primer capítol d'Imaginari d'IB3 Televisió, dedicat a Maria Enganxa, una d'aquestes figures misterioses extretes de l'imaginari popular per fer por, com el Comte Mal, un cavaller fantasmagòric que cavalca de nit cercant venjança.
Seria la representació del mal a la Terra.
El senyor Conte de Formiguera.
Però sembla
que sí que d'immemorials se li coneixia Vescomte Amat.
Que prové del comte Arnau.
Pels quatre vents, Galatzó està amarada de punts d'elements de geografia llegendària.
On el comte Amat fermava el seu presoner.
Sens botegar el cor.
Jo crec que la societat mallorquina necessitava un personatge a què encabí a Sant Benet de Sant Dolent.
Per tant, és una ànima que vaga.
Però què ens fa por d'aquests personatges? Caterina Bellriu, doctora en filologia catalana, investigadora de literatura oral.
Què fa por? Fa por allò que desconeixem, allò que no podem controlar. Per tant, si parlam de personatges, el Comte Amat ve d'ultratomba, ve d'una altra dimensió, ve de l'infern. Per tant, això fa moltíssima de por, perquè aquí els humans no ho poden controlar gens. I na Maria Enganxa ve del món subterrani, que torna a ser un altre espai innot, desconegut i incontrolable. Per tant, mos fa por això. No pararò a dir pesar, mesurar, apamar, controlar. Bobotes que fan por, tenim bruixes que fan por, tenim drats, cuques, ànimes en pena, que fan molta de por, i també espais, no només personatges. En el nostre rondeari tradicional, les cases abandonades són cases sovint que hi surt por, i és una por com a sense forma, no és gaire descrita, però aquesta por és terrorífica. També fan por determinats indrets dels boscos, per salvatges, per inexplorats. També els camins de nit, que eren molt insegurs, bé, i encara avui en dia ho són, els camins de nit són espais itineraris de por. I, evidentment, l'infern, qualsevol cosa que surti o entri o habiti o s'acosti a l'infern fa por. Per tant, de s'intersecció entre els personatges porosos i els indrets porosos, creixen aquests relats, siguin rondalles, siguin llegendes.
Només hi ha músiques i rialles que posen la pell de gallina. Tenim llocs, espais, personatges reals o imaginaris que ens fan por. I després hi ha qui cerca la por, perquè no la troba, perquè no en té, com en Pere Poc a Poc.
Pere Poc a Poc és tot un cicle que existeix a tota Europa, de rondalles on un personatge que se suposa que és valent i és forçagat cerca la por i no la troben coses terribles que fan moltíssima de por a qualsevol altra persona, i després la troba en una cosa simple i domèstica, com pugui ser una pogolada d'aigua freda mentre dorm. És una mica també aquesta pinzellada irònica que sovint mos aporten les rondalles que m'arriben per posar una mirada també una mica vacil·lant, diríem ara, una mica irònica sobre aquesta realitat. I és una manera més de dominar-la, és aquesta recerca de l'ésser humà per dominar aquesta por ontològica que li hem de posar forma, i ho feia mitjançant aquestes històries i aquests recursos que resolen al final d'aquestes històries.
Por de parlar, de dir alguna cosa que no et pugui agradar, de deixar anar una altra mentida en la teva mida. Por de callar, desant les paraules a qualsevol calaix, per no deprimir-te o fer-te badallar. Saber que rumies amb aquella mirada que no sé què m'amaga. Por de dormir i que en despertar-me tot hagi canviat, sense recordar que ens fa viure plegats com si fóssim estranys, de sentir la rumia. sense ganes per dintre. Et veig, el sol s'amaga entre els teus cabells. Em sents, aixeques la mirada i en aquell precís instant tot és tan plàcid i tan clar que em venen ganes de cridar res, només canta. Res, només canta. Res, només canta. Capaç de somriure. Em dius que m'estimes.
IB3 Ràdio és investigació. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, com estàs? Benvingut a casa teva.
Aquí. Ai, quina por.
No serà per la meva cara,
no? No, mort de por.
Vinga.
Mort de por. Perquè m'agrada molt patir aquestes pel·lícules. M'agrada tenir por a aquestes pel·lícules. Quan faig una pel·lícula m'agrada.
Bé, jo no te faré passar por, però potser tu mos fas passar una micona de por. Aquesta emoció que mos dona moltes pel·lis, no?
Infinit. Sí. De fet, infinit. Des de la por d'aquesta de braços que se te posa la pell de gallina, no? I dius, què ha estat, no? La por de crits i ensurts, la por angoixant de no sabre i no poder sortir, la por por a parlar i a ser un mateix. Prepareu-vos, nines, perquè això va de posar-nos nerviosos.
I per què no començar, Mida?
La primera és la por en allò desconegut, en allò que saps que te destruirà, però de qui no saps res de res i no entens ni ho veus fins que ja és massa tard.
¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, ¿qué? Pero no es para tanto. ¿Te encuentras mal?
¿Qué te ocurre, Kane?
¿Te estás salvando? ¿Qué te pasa?
¡Kane!
Toni, venga, comença.
1979, Ridley Scott mos va fer tremolar a tots amb un personatge que se convertiria en el símbol del terror alienígena en el cinema i que encara ara segueix vigent. Alien, el octavo pasajero, té aquesta estranya mescla entre terror gòtic, monstres impossibles de Lovecraft i la por en allò desconegut. La tripulació d'una nau de nom Nostromo, que torna a la Terra, intercepta una cridada d'auxili d'un planeta desconegut i, en investigar-la, una estranya criatura queda aferrada a un dels astronautes. A partir d'aquí, malson i por. No hi ha res més. La fórmula era infal·lible per aconseguir-ho. Primer, no saps res del que passa que no sàpiguen els protagonistes. Segon, tot passa a un lloc tancat del qual no se pot sortir. Tercer, plou a moltes escenes, a pesar d'estar dins una nau especial. Quart, no hi ha referències temporals ni espaials. Cinquè, desconeixes la missió original, la companyia o el passat dels personatges? Suma-hi tot això i s'esgarrifós i recargolat malson de disseny de H.R. Giger i tens el principi de lo que seria una saga de 8 pel·lícules, una sèrie de televisió i un dels personatges més mítics del cinema amb permís d'Alien, que és Ellen Ripley, interpretada per Sigourney Weaver. Un munt d'hores de por.
I la Sigourney, que bona està, i aquesta imatge, i aquest bitxo baboso.
En un moment donat, a la quarta pel·lícula que li diu «Llevas tanto tiempo en mi vida que ya no me acuerdo de nada más». És que és brutal, és brutal. Però que jo crec que pitjor la por en allò desconegut és la por en allò que no pots veure. Perquè la primera, tot lo desconegut té una solució. Un moment donat pots aprendre i acabar coneixent. Però la segona te pot destruir sense que sàpigues que ho està fent.
Tengo miedo.
Ya no tienes por qué tenerle miedo.
Era un sociópata. Siempre lo tenía todo bajo control. Decía que fuese a donde fuese, me encontraría. Se acercaría a mí y yo no podría verle.
Una lota que ha sortit d'una relació de maltracte refà la seva vida després de rebre la notícia de que el seu ex, que la maltractava, ha mort. Però a poc, el seu seny comença a patir considerablement quan té la certesa de que en realitat segueix viu, encara que no el pugui veure. Això és la revisió de El hombre invisible per part de la productora Blumhouse, que és una genialitat aquí on s'aprofiten les normes de gènere d'assassins en sèrie per aconseguir una història que no saps ben bé on te durà ni on anirà. De fet, dubtes constantment com acabarà o si acabarà, perquè Elizabeth Moss, la protagonista, la qual han conegut per sèries com Mad Men o com El conte de la, sí, El cuento de la criada, la seva protagonista mos farà passar molta, moltíssima por. Si no l'heu vista, és una gran, gran pel·lícula sobre el monstre, diguéssim, o sigui, un d'aquests monstres de l'Universal, que era l'Hombre Invisible.
L'Hombre Invisible, però en aquest cas per passar por.
Exacte, sí. Venga. Sí, per passar por.
I de tenim, ja mos has posat damunt la taula dos tipus de pors, n'hi ha més.
Sí, n'hi ha més, n'hi ha més. Perquè la por també pot ser una por social, a no encaixar, a sentir-se rebutjat per qui ets, i que això t'adugui a un malson considerable.
¿Fumas delante de mi hija?
Lo voy a dejar.
Ella podría ayudarte.
¿Cómo?
Con hipnosis.
No hace falta.
¿Estás preparado?
No puede ser tan malo.
He estado investigando un poco. Por lo visto, han desaparecido un montón de negros en ese barrio.
No pasa nada.
¿Cómo es posible que no tengas miedo, tío?
Me alegra ver a otro hermano por aquí.
Chris me estaba diciendo que se sentía mucho más cómodo al estar yo aquí.
Una parella interracial va passar un cap de setmana a que els pares d'ella perquè coneguin a la seva parella, un jove negre que no se sent molt còmode en la situació. L'actitud massa complaent de sogres el durà a pensar que tal vegada no tot sigui tan plàcid com pareix. Això és Déjame salir, la primera pel·lícula, la pel·lícula en la que debutava el còmic Jordan Peele, amb una reflexió incisiva, càustica i inquietant sobre el xoc de races en els Estats Units d'Amèrica, contemporanis, a més, és d'ara. Fa molta por. tant en el no s'ha acceptat com en el que passa. Vull dir, és allò que no saps ben bé, dius, ara no sé si me mataran, si no me'n...
Però perquè fa por, negre,
fa molta por.
Val.
És una pel·lícula que te posa molt nerviós, però és una comèdia en el mateix temps. És una situació com a molt... Ah, no saps ben bé... És allò de... Saps aquestes persones com a superrancis que diuen, ui, que turbio tot això, però en el mateix temps rius perquè són ridículs, però no saps si riure, però no saps...
Val.
És estrany trobar-te amb una pel·lícula que t'adugui a tant de llocs tan distints i que de tots surti amb una mitja de notable o fins i tot d'excel·lent. A mi m'encanta aquesta pel·lícula. M'ho va agradar molt quan la vaig veure en el cine. 2017... Déjame salir.
Vinga, idò, un altre que mos apuntam a partir de la paraula por, i aquesta és la por més social, però també que fa passar por, vamos, les dues coses.
Exacte, i aquesta por a no encaixar, que va alimentant per la cruesa de l'assetjament, se pot convertir en una espiral de reaccions no gaire agradables.
¿Qué te ha ocurrido? Unos chicos de mi clase... Devuélveselo. Con fuerza.
Venga, sí que ell demanaves déjame salir.
Aquesta és tot lo contrari. Déjame entrar. Un al·lot de 12 anys és assetjat pels seus companys de classe i viu en sa por constant de rebre pallisses i càstigs sense cap raó. Un dia arriba en el bloc d'apartaments on viu una lota curiosa en sa que entabla una estranya amistat. El resultat, ja vos dic jo, que no serà agradable per tothom. Thomas Alfredson dirigeix una obra d'art meticulosa i exquisita basada en sa novel·la del mateix títol, Déjame entrar. Posa sa pell de gallina perquè no saps res de res. I, a més, tampoc t'ho contaran. Jo crec que és una de les millors pel·lícules de por dels darrers anys, a sueca, i passa en els anys 80 a un barri de ses afores d'una ciutat sueca, neu, fred, foscor, aquests dies grisos que les 4 hores baixa ja fa fosca negra. Uf!
Va, que no hi voldries ser, tu, allà. No,
no. A més, té un to absolutament realista, una narrativa sense presses, però sense pauses, i un humor molt sarcàstic. Jo no sabia que els suecs tinguessin aquest sentit de humor. És una pel·lícula adorable i en el mateix temps...
Terrorífica.
L'he vist diverses vegades, però m'ha passat dues vegades de posar-la i quan fa 15-20 minuts de dir-te, pot llevar això, per favor? Pot llevar això?
Vinga, idò, ja sabeu, ja l'heu escoltat en Antoni Camps, després triau, Déjame entrar, 2008.
Exacte, Déjame entrar o Déjame salir, vosaltres triau.
Segurament, Déjame entrar i després diu, no, que me deixes salir, no?
Exacte.
Vinga, i amb què acabam?
Acabam amb la por física. Aquest instint d'evitar el dolor i la mort física, que ja és de totes les anteriors, però en aquesta és tremenda.
Quina és aquesta història?
Aquesta és història d'un lloc tranquil, un lloc on viu una família que passa els dies sense emetre cap renou. Perquè si no fas renou, no te poden caçar.
Uf, mare meva.
Tornaven al cinema de monstres des que no saps res més de lo que saben els personatges protagonistes. I ni això, perquè en aquest cas és una sèrie B molt ben duita, sense fer gens de renou, perquè els nivells d'ansietat que te provoca són brutals. I si us sumes a l'empatia que aconsegueix fer molt sentir pels personatges, tens una reacció que te deixarà sense paraules, literalment.
I de nosaltres en aquest programa en tenim moltes i tu en tens tres que ja són tota una declaració d'intencions. Toni Camps.
Salut i cinema.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és formació. Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Lo amaban, ni más ni menos. Y se sacaba cada mañana las espinas del sueño. Juraba y maldecía. Y se enredaba en la alambrada de la mansa rutina. Vivía como tú o como yo. Los viernes por la noche iba a buscar a su amor. Fumaba tranquilo, planeaba la semana. Y ella le arrancaba el cigarro y lo besaba. Y un día lo mordió el virus del miedo. Entendió que las mujeres nunca tienen dueño y temió que ella marchase, que se agotase el manantial sin un porqué. Venció el miedo y faltó a la última cita. No descolgó el teléfono que aullaba en la mesilla y el temor a la derrota. Roto como un calambre sin un porqué.
La por, les pors que han inspirat l'art, la literatura, el cinema, la música, aquesta emoció primitiva que forma part de la nostra condició humana i que no sempre acabem d'entendre, com canta Ismael Serrano en aquest El virus del miedo. Ara ens toca baixar barrera i ho farem amb un narrador d'històries, algunes de les quals... o vulgui o no estan lligades a la por.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Rafael González, escriptor, cinèfil, guionista, viatger, historiador de l'art, buf, moltes coses, un home que viu la vida intensament. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, molt honrat aquí. No sé si sóc tantes coses com has dit, però bueno, o sigui, jo el que m'agrada dir és que vaig picotejant una mica i gaudint una mica de la vida, no? O sigui, no és d'allò, avui en dia està molt de moda això de dir, no, jo soy tal, jo soy qual, i faig això, i sembla que ets bo en tot, no? O sigui, jo no sóc bo en res, però bueno, mira, m'ho passo molt bé, això va. Sí que t'ho puc dir.
I s'ho passa molt bé i ho transmet de maneres molt intenses i potents, i ara en descobrirem una que és molt recent. Jo t'hagués pogut telefonar a tu també per xerrar de fantasia la setmana que ve, que hem triat aquesta paraula, fantasia, així que potser aprofitaré un trosset d'aquesta xerrada per dur-te també en el capítol de fantasia. Però avui parlem de por. Si a Rafael González li dic por, que li venes cap primer de tot?
Home, és que la por és una cosa que avui en dia està molt desveïda, no? O sigui, és una cosa que em sembla que s'oculta darrere de moltes coses, no? O sigui, molta gent té més por de la que apareix cap al futur i cap a coses d'aquestes, i políticament hi ha molta gent que està agafant rèdits d'això, no? O sigui, jugant també aquesta por i amb això alçant-se cap a postos de poder molt preocupants, no? O sigui, amb aquesta por a l'estranger, al que és diferent, a la por fins i tot a la gana, no?, i a la guerra i tot això, i jo trobo que s'ha de denunciar una mica i s'ha de tenir una mica de criteri, no?, perquè moltes vegades aquesta gent que ens fot por dins el cos no té unes intencions tan clares com sembla, i el que hem de tenir por és a ells, més que a la por que ens diuen.
Se posa una bona eina de manipulació.
Sí, totalment. Jo és el que m'agrada denunciar, no? Moltes vegades, que és d'allò que dius, aquell que viene el lobo, no? De tota la vida, no? Mm. Que viene el lobo. I tu dius, a veure, potser has de tenir més por del que te diu que viene el lobo que no del llop mateix, no? Que de vegades el llop és una cosa que dius, està allà tan tranquil fent la seva vida i no sap ni que és objecte de la manipulació.
Idò, no sé si tot això de que parlam, d'aquestes pors, d'aquesta manipulació, de la necessitat de criteri, tot això ho trobem també en el teu nou llibre, Petranio.
Sí, doncs mira, aquesta vegada m'he tirat un poc a la ciència-ficció, que és un món que no havia investigat gaire com a escriptor, i m'agrada molt, no? O sigui, la ciència-ficció m'agrada molt el Philip K. Dick, que és un autor de ciència-ficció extraordinari, que jugava molt amb això, no? Amb aquesta por a lo diferent i aquestes històries per fer novel·les que sí, passaven a planetes diferents i a futurs i tot això, però bueno, el que és interessant és tota la subtrama que porten, no? Jo he intentat fer el mateix, d'aquí que hi ha una frase a la contraportada del llibre que diu «Este libro es Philip K. Dick mal». No? O sigui, perquè jo he intentat fer coses del Philip K. Dick, però no m'ha sortit tan bé, per suposat. No? O sigui, és una cosa que sí que m'agrada molt denunciar, com, ho has dit tu molt bé, no? Aquesta manca de criteri que hi ha avui en dia, que sembla que la gent ho ha normalitzat tot, no? O sigui, una cosa és que tu et diguin, mira, això no és recomanable per una persona menor de 18 anys, i una altra cosa és que et diguin, no, això no ho pots mirar perquè no és bo per tu, no? Dius, bueno, escolta, sóc jo el que hauré de tenir aquest criteri necessari per veure si això m'agrada o no m'agrada, no? Uh-huh. I això és una de les coses que poso de manifest a damunt de taula en Petranio. O sigui, no només és un viatge espacial, no només és un viatge d'aquell, sinó que realment és un donar la volta en aquestes pedres de la societat, d'aquest organisme social, no?, amb el que hem de viure, que moltes vegades es converteix en un sinsentido total i absolut i la gent ho accepta, no? I no es qüestiona de dir, ostres, això potser no és normal, no? O sigui, aquest criteri no és l'adequat, no? I s'hauria de canviar. I estem en un moment que amb les xarxes socials i tot això, molta gent, i sobretot en la intel·ligència artificial, no?, que és una eina com totes les altres, però no es pot oblidar que està dissenyada per donar-te la raó, no? I és molt difícil això, vull dir, perquè clar, si tu estàs demanant a una persona, a una intel·ligència en aquest cas, que està dissenyada per reforçar els teus arguments, potser no et qüestionis, no tinguis aquest criteri per dir, ostres, potser això no hauria de dir d'aquesta manera o no hauria de pensar d'aquesta manera.
Uh-huh. Conta-mos què conta Petranio, tot això de què estem xerrant està en aquesta base d'aquesta novel·la de ciència-ficció, Rafael González, però què conta Petranio?
Petranio, mira, és una història que se'm va ocorrir quan estava... Jo vaig fer La Volta al Món, que el vaig publicar, tinc un llibre publicat que es diu La Volta al Món en 111 dies, i quan vaig estar a Austràlia vaig tenir l'oportunitat d'anar a veure Uluru, que és aquesta formació rocosa que li diuen Ayers Rock en anglès, no? Que és aquella muntanya de color taronja tan icònica que hi ha al mig d'Austràlia, i em va cridar molt l'atenció de que aquesta muntanya no és una muntanya ben bé, o sigui, és una pedra, no? És com un iceberg, que és una cosa que només veiem una part molt petita de lo que és, no? O sigui, si això pogués flotar a l'aire, seria una pedra tal qual, no?, ficada dins arena. I aquesta imatge em va impactar molt, no? I quan m'han explicat això, jo vaig dir, ostres, tu, o sigui... I clar, ja vaig començar a pensar, no?, com es podria extreure aquesta pedra amb una tecnologia futura i treure-li dins un mineral, no? I després vaig barrejar una mica, no?, petróleo, uranio i petra i tal, petranio, i quan vaig donar la paraula, vaig dir, ostres, dic, és un bon títol, no?, d'allà rígid i és una paraula i tal. Jo sóc dolentíssim en posar títols, dolentíssim, als meus llibres. O sigui que quan trobo un títol m'agafo a ell amb una força que és d'allò que dius, ostres, tu. I això era el començament de la novel·la i vaig dir, bueno, ho hauré de desenvolupar una mica tota la història a veure. I clar, vaig començar per aquí, per una història una mica de ciència-ficció normal i corrent, no?, amb una persona que arriba, un planeta, que el planeta es diu Petrània, doncs tot. I clar, ràpidament la novel·la va començar a derivar cap a altres camps, no?, el que em deies de la por i tot, i de la manipulació i tot això, perquè, hombre, zapateros tus zapatos, no? O sigui, jo són les idees que tinc i jo estic realment molt preocupat, no?, per totes aquestes coses i tal, que sembla que són molt normals, i dius, jo ho he de denunciar d'alguna manera, no? Aleshores, penso que els llibres són un bon altaveu perquè la gent es faci qüestionaments de les coses que veu, no? O sigui, de veure com estan les coses i tal. O sigui, aleshores va derivar cap a això perquè també clar, quan estava una mica atascat vaig dir he de llegir molta ciència-ficció, no? I vaig aprofitar per llegir llibres de ciència-ficció que no havia llegit mai, no? Vaig llegir La màquina del tiempo de Wells, vaig llegir Cròniques marcianes de Bradbury, que és un llibre extraordinari, vaig llegir La naranja mecànica, vaig llegir molta cosa, que l'altre dia vàrem fer la presentació amb Bat Llibres amb l'Albert Arranz i amb el Jordi Vidal, i l'Albert Arranz ho deia, diu, hi ha moltes referències literàries, dic, home, considero que un escriptor s'ha de documentar una mica, no? O sigui, perquè si no estàs perdut, no? O sigui, és una cosa que precisament, no? Aquella frase que diu no subimos hombros de gigantes para ver mejor el paisaje, no? Perquè si no, pues això, estàs acabat.
Sí, sí, i clar que sí, que hi teniu Petranio, la nova novel·la de Rafael González, que la literatura ens enfronta a la por, ja que aquesta és la paraula d'avui, ens allibera de ses pors, Rafael.
Sí, sí, jo crec que sí. Jo crec que ens ajuda a pensar, que això és molt interessant, no? O sigui, a tenir criteri, que és el que parlàvem, no? A allunyar aquestes pors de lo diferent, de lo que ens conten i tot això. Jo penso, sóc un ferm defensor de que si tu llegeixes i llegeixes bona literatura i tens una mica de criteri una mica ampliat, tens molta menys por, no? Perquè descobreixes que gent que ha viscut abans de tu o que viu al mateix temps té les mateixes pors, té els mateixos interessos i ha trobat solucions que potser tu no se t'ocorreixen, no? I dius, ostres, que interessant, no? O sigui, pensar en tota aquesta història no ho he plantejat mai així, no? Això, Courbonegut, per exemple, per parlar-te d'algú de ciència-ficció, Matadero 5, és una cosa que planteja moltes històries i és una novel·la que té molts d'anys ja darrere i encara així està de plena actualitat perquè punxa allà on ha de punxar, bueno, El cuento de la criada, no?, de la Margaret Atwood, que també és un llibre que ara mateix amb la sèrie i tot això, és un llibre escrit dels anys 80 que aquesta dona es va avançar molt, no?, amb les pors i tot això, o sigui que realment val molt la pena investigar tota aquesta literatura i enfonsar-te dins ella per trobar aquestes joies.
Sí, sí, i d'avui mos ajuda a baixar la barrera del programa Rafael González, que presenta el seu nou llibre, o que parlem amb ell d'aquest nou llibre, Petranio, a partir de la paraula por. I ara t'he de fer dues preguntes habituals d'aquesta secció, Rafael.
Per favor, encantadíssim.
Per qui mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre, tens algun costum abans d'anar a dormir? Tu que ets un tio tan intens i tan creatiu, alguna cosa que t'ajudi a dormir millor?
Tant com que m'ajuda a dormir millor, no. M'agrada molt fer-me una infusió, perquè sempre he estat molt d'infusions i tot això, i llegir una mica. Això és una cosa que ho solo fer quasi cada vespre.
Beníssim, i sou una legió també de lectors, abans d'anar a dormir. Ah, necessitem una cançó. Vinga, atreveix-te a compartir amb els oients una cançó, sa que tu vulguis, que te faci ganes per acabar de baixar sa barrera del programa fins demà.
Mira, doncs crec que tinc la cançó perfecta perquè realment et diré que és una cançó de la Patti Smith, que és una dona que jo em sembla que com a exemple de persona i com a exemple d'artista és d'allò que més la conec, o sigui, no és que la conegui, sinó que he parlat amb ella, l'he entrevistada alguna vegada i he anat a molts de concerts i tal, i és una persona molt compromesa, molt que et posa les coses molt clares i té una cançó molt fort que val molt la pena, que es diu People Have the Power, que realment és aquest missatge, no? Que la gent té el poder i de vegades s'oblida, no? O sigui, sembla que el poder el tenen els poderosos i tot això, i la gent és la que té el poder de, doncs, amb el seu vot, amb les seves protestes, amb el seu criteri, amb el seu pensament, de canviar una mica les coses. O sigui, que jo crec que val la pena tenir aquesta cançó present de People Have the Power.
I de sense por, People, sense por. Moltíssimes gràcies, Rafael, per haver estat amb nosaltres avui, i una abraçada ben gran.
Gràcies a vosaltres, una ferrada.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. I was dreaming, in my dreaming.